Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Xavier, com anem?
Molt bé.
A veure, tenim la Mercè Tocà, per molts són dies de festa. Això vol dir que hi ha gent que diu m'apassiona la Mercè i em quedo a Barcelona a disfrutar de la nit i de les propostes culturals, que són moltes i són molt diverses, i les matinals i les nocturnes, que també són diverses, i l'ambient també a vegades és carregat. Gent molt suada, també. Però hi ha gent que diu, no, me'n vaig. Me'n vaig de la capital.
Sí, sí.
Tu creus que amb aquests 4 o 5 dies de pont que potser tenen alguns serien capaços de fer el destí que avui proposes?
Ho dubto molt. En tot cas, arribarien i al mateix moment, sense sortir de l'aeroport, haurien de tornar, perquè és llunyet.
Avui marxem fins a...
Xinjiang, una regió autònoma de la Xina.
Propera destinació...
La regió de Xinjiang. Situada a l'extrem oest de la Xina, la seva capital és Urumqi. Va aconseguir ser reconeguda com a regió autònoma l'1 d'octubre. En aquest cas, però, de 1955. Són més d'un 1,5 milió de quilòmetres quadrats que, rodejats per muntanyes, van ser durant molts anys una cruïlla clau en les rutes de la seda.
Mira, curiós que allà puguin celebrar l'1 d'octubre, eh?
Sí, és curiós. Uns anys abans.
Amb totes les de la llei, el poden celebrar allà. A veure, explica'm això d'aquest viatge que vas fer a Xinjiang.
Bé, jo no crec que els uigurs, que són els que viuen allà, ho celebrin massa.
Gaire,
perquè
no?
Aquest 1 d'octubre el van imposar els xinesos, que abans eren una república independent, els uigurs. I ara són de religió islàmica i no estan molt ben tractats pels xinesos, diguem.
Doncs va, ara també desgranarem una mica totes aquestes faccions que hi ha. Abans, situa'm una mica. Quan vas anar a Xinjiang? Per què aquesta destinació? Perquè crec que és un viatge que et va marcar bastant.
Hi vaig anar fa 3 anys, i hi vaig anar perquè m'interessa molt la ruta de la seda, que és una ruta mítica d'Àsia, i llavors hi havia la ciutat de Kashgar, que és una ciutat que ja citava el Marco Polo, on hi havia un mercat antic que encara es fa, i llavors m'interessava molt Kashgar, però també el desert del Taklamakan, perquè és un desert que allà parlen els uigurs, un derivat del turc, i són de religió musulmana, i aquest desert Taklamakan en turc vol dir entraràs però no en sortiràs. És un nom que ja provoca ganes d'anar-hi però no entrar-hi gaire, no? I llavors són 300.000 quilòmetres quadrats de desert i una regió que fa 3 vegades la superfície d'Espanya. O sigui, és un tema immens, però havia llegit molts relats de la ruta de la seda, dels viatgers que van allà, sobretot Laurel Stein, i de Lecoq i tots els exploradors que a principis del segle XX i finals del XIX van anar a explorar aquesta regió que no es coneixia i van trobar moltes coves budistes plenes de pintures que van, i estàtues que van portar-se cap als museus europeus, el British Museum, el Pergamon a Berlín, i jo n'havia vist algunes i em va excitar per anar-hi. Llavors, a través d'un amic que està casat amb una noia de la Xina, vam anar-hi junts i vam ser 4 en el viatge, i llavors l'avantatge era anar amb algú de la Xina, perquè si no és molt complicat entendre's allà.
Mm-hmm. Entenc que també és un lloc que has d'omplir burocràcia per arribar-hi, no?
I tanta burocràcia, sí, sí. Necessites visats, et posen problemes. No és una regió on estigui ben vist anar-hi, perquè els uigurs n'hi ha més d'un 1 milió que estan tancats en camps de concentració, en presons.
A veure, expliquem qui són els uigurs, perquè...
Uigurs és la minoria que domina aquí a la part de Xinjiang, que vol dir la nova frontera, i llavors havien estat independents segles enrere, i llavors són una ètnia molt diferent de l'ètnia Han, que és la que domina la Xina. Llavors els uigurs tenen religió islàmica, tenen costums diferents, tenen una cultura diferent, i hi ha hagut durant un temps atemptats de... A principis del segle XXI va haver-hi uns quants atemptats amb sang i tot, i llavors els xinesos ho tenen molt vigilat. O sigui, si et mous per la regió aquesta de Xinjiang, si vas amb un cotxe propi o llogat, trobes un control, 8 controls cada dia tenia comptats jo. O sigui, i els controls no són molt simpàtics. No els agrada molt que vagis per lliure allà.
No els agraden els turistes?
No els agraden els turistes, i menys si van per lliure. Si venen per agència sí, perquè sempre col·loquen un guia seu, que és el policia que controla. Però jo em vaig trobar que vam començar amb aquests quatre que eren amb aquest viatge a Urumqi, que és la capital, i allà vam voler llogar un cotxe sense xòfer. Ens va costar 3 dies de tràmits burocràtics.
Aconseguir un cotxe?
Sí.
L'havies
però
de conduir
no,
tu?
No, aconseguir cotxe era fàcil. El problema era conduir-lo tu. Volen posar un xòfer seu. I aquest xòfer és un han que normalment és... t'evita anar als llocs interessants de cultura uigur. Llavors el que ens van dir, diu, només hi ha una possibilitat de que pugueu conduir vosaltres, que és examinar-vos aquí. I ens vam examinar de conduir la Xina, i ja vaig aconseguir treure'm el carnet, però te'l donen per un mes només. Però va ser un
si tens tràmit. El carnet de conducció xinès caducat,
sí,
perquè
sí,
va caducar,
el tinc però... caducat, però va ser curiós, perquè no ens rendíem. Com que anàvem amb una amiga que parlava xinès, cada tràmit que ens posava en problema ens hi quedàvem i anàvem al següent. I ens van acabar examinant, fent la revisió mèdica, però no parlaven.
Perdona, deu ser dificilíssim, només entendre els rètols ja...
Sí, però al final vam fer una petita trampa, vam fer l'examen amb l'amiga xinesa al costat, que ens anava traduint, perquè si no era impossible. Però vam aprovar amb bona nota, a més, i vam fer la revisió mèdica, que va consistir en una doctora que hi havia allà, que no sabia, només sabia una o dues paraules d'anglès, i ens examinava un a un, i treia un bolígraf vermell, i deia color, i deia red. I deia, molt bé, aprovat. Ja teníem la revisió mèdica feta. En sabia que no érem del tònic, exactament. I llavors, un cop amb el cotxe, va ser més fàcil moure's, però aquesta part de la Xina i a la Xina en general hi ha hotels per turistes i hotels per no turistes.
I a tu t'agradaven els hotels per no turistes?
No, però no hi pots anar encara que vulguis. Però anàvem els de turistes, però apartats dels llocs més principals. Mm. Fins que ens van visitar de nit uns policies secretes.
Què dius ara?
I ens van dir, que jugueu? No esteu anant en llocs turistes? Quina merda de turistes sou? Per què heu d'anar i parar en aquest poble?
Us seguien, entenc que us seguien,
els
vigilaven.
I ens van fer seguir, que ens seguien, ens van avisar i vam dir, i que sapigueu que a partir d'ara estareu vigilats cada dia, que no aneu sols i que no pot ser això de fer un turisme tan anàrquic, d'anar parant on vulgueu. Però, bueno, vam seguir el viatge i vam seguir fent els controls. No eren fàcils els controls, però per sort amb l'amiga de la Xina, la Gao, que era molt espavilada, i llavors a vegades amb un control vam aconseguir un que parlés anglès, que ja era molt, i van dir, inglés, oh, espereu, que traiem el que sap anglès. I apareix el que sap anglès, que era recent afaitat, perquè per ell era una gran responsabilitat, i ens diu, what's your name, eh? What's your name? El seu anglès era d'un nivell, i no el vam fer quedar malament per no humiliar-lo davant de les altres. Ho devia haver pres en fascicles d'alguna...
I tu vas dir, my name is Xavier Moret, no?
I... My name, my name, perquè no em podia fer quedar malament. Però et revisen el cotxe, t'ho miren tot, pregunten què fan còpies del passaport i l'envien a la central a Pequín per controlar qui ets. O sigui que sí, és farragós, però un cop allà és molt maco, perquè... és el desert al mig, però a banda hi ha muntanyes de 7.000 metres. A una banda hi ha Tíbet i a l'altra hi ha les muntanyes Tian Shan, que es vol dir les muntanyes celestials, on trobes moltes, quan t'escapes dels llocs principals, trobes molts nòmades d'origen de Kazakhstan i de Kirguistan, bàsicament. I viuen amb iurtes i quan hi pares et fan dinar, et fan menjar allà amb ells... si poden, t'expliquen coses. Tinc una anècdota que vam parar a la primera iurta que vam trobar. Hi havia un noi que parlava una mica d'anglès, per sort, i quan va preguntar d'on érem i li van dir que de Barcelona, es va posar a plorar. Soc del Barça, deia. Mai havia vist un estranger fins ara i el primer que trobo és de Barcelona. Per mi és emocionant. Ens va fer cantar l'himne del Barça, ens vam fer enviar bolígrafs del Barça, o sigui, per ell va ser la gran festa.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio. Després de les aventures de Tintín arriben les aventures de Xavier Moret. Podríem batejar també l'espai. Sí. Avui ens porta fins a Xinjiang. We'll be right back. A veure, jo continuaria amb anècdotes, si és que en tens més. Però m'agradaria també que expliquis una mica la història per situar-nos de Xinjiang, perquè és aquesta regió autònoma que depèn de la Xina, però també seria interessant...
Situar-nos. Bé, aquesta zona pertany al que en el segle XIX se'n va dir el centre d'Àsia, que era una zona plena d'incògnites. O sigui, els anglesos estaven a la Índia, bàsicament, i d'allà van fer excursions cap al Tibet, cap al Pakistan, i van aconseguir aclarir, però aquesta zona no es aconseguia aclarir encara què era. I els primers exploradors van arribar de Rússia, que per Sibèria tenien via oberta, i va ser el Przewalski, que és un gran explorador rus, que passa que aquí no és conegut, perquè aquí la cultura russa no influeix tant. I aquest va arribar a la part aquesta de Kashgar, i van crear allà els russos, es va fer el que al segle XIX se'n deia la gran partida entre russos i britànics, o europeus, si vols. Llavors van crear Kashgar, que és la ciutat més important, és on hi havia el Marco Polo i és on hi havia més uigurs, i hi ha una part antiga que encara es conserva, tot i que per diluir la cultura uigur, des de Pequín el que fan és promocionar, incentivar que els Hans s'instal·lin a Kashgar. I ara estan amb un 50% cada un. Uh-huh. Però diguem que en aquest lloc van crear el consulat rus, que ara és un hotel, es diu Seman, on jo vaig dormir, és un lloc històric, i els anglesos van crear el consulat britànic. Uh-huh. I llavors es dedicaven a lluitar i a fer intrigues, volguent-se quedar aquesta zona, que era de cultura turca i era terra de ningú. Manaven uns cacics, fins que a finals del 19 els xinos decideixen quedar-se-la. I mentrestant va haver-hi molts exploradors de la Ruta de la Seda, sobretot Sven Hedding, que era un suec, i Aurel Stein, que era un hongarès que treballava pel British Museum, que van trobar tresors interessantíssims. I a més, mòmies antiquíssimes que relacionaven aquesta regió amb una cultura més europea que no pas xinesa. O sigui, les mòmies són de gent molt alta, hi havia gent amb ulls blaus, encara ara te'n trobes amb ulls blaus, i llavors tot això feia que sigui una regió molt interessant. I hi ha un llibre molt bo, que és Demonios extranjeros en la Ruta de la Seda, que explica tot això, i que Kashgar val la pena, perquè només pel nom i per saber que hi era el Marco Polo, i que els dilluns es fa un mercat que baixa la gent de les muntanyes, està ple de nòmades per aquí, llavors et trobes com venen els xais, com venen els cavalls, com hi ha els barbers que t'afaiten allà a l'antiga, com fan els fideus o l'arròs, que fan molt arròs amb xai a aquesta zona, típic de la cultura, o kebabs, de la cultura turca. I llavors és com retrocedir en el temps i anar a parar a una regió poc visitada que es manté encara molt diferent de la resta de la Xina. I això és el que a mi m'interessava. Després, si creues el Taklamakan, que és el desert, que hi ha una carretera que el creua, et trobes estupes que havien estat envaïdes pel desert. O sigui, els exploradors allà europeus es troben grans tresors, perquè la ciutat, el desert, bufa un vent molt fort i envaïa les ciutats i les deixava colgades, no? I llavors et trobes estupes, et trobes cases antigues, que ara les han rescatat, i on hi havia molts manuscrits antics. Entre ells hi havia un manuscrit del llibre més antic que s'ha trobat mai, que era el Sutra del Cor budista, i que està ara a la Biblioteca Britànica de Londres.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, quines peripècies quina història que amaguen. Entenc que tot això també els deu condicionar moltíssim pel caràcter que tenen ells.
Sí, són molt desconfiats, però quan veuen que surts de la ruta habitual et diuen benvingut, soc iogur i volem convidar-te a casa. Ens convidaven a casa seva, els iogurts. El que passa que estan molt...
Què mengen?
Castigat. Sobretot un arròs amb pastanaga i xai, que es passen el dia fent-lo, però que està molt bo, i que el que passa que és repetitiu, sobretot això, i també broquetes de xai. El xai és la carn estrella allà, i no mengen porc.
Les tres delícies, en principi, no.
No, perquè hi ha porc, i no ens interessa, perquè som musulmans.
L'entrega del cotxe, del retorn, et van tornar la fiança que havies deixat, o no?
Sí, més o menys, sí, va anar bé, l'entrega. El que passa que, te n'explico una altra ràpida, a Kashgar em vaig posar malalt. Vaig agafar una pneumònia, i em van haver de portar a l'hospital, però a l'hospital vaig xocar, sort que anava amb la Gau, l'amiga xinesa, em vaig xocar amb que no tenia la seguretat social, jo no era membre, i em van dir, t'has de fer la seguretat social si vols que tractem. I vaig dir, ui, això ho deixarem córrer. I al final dic, quan val? per curiositat, diu, un euro. Dic, home,
sembla.
O sigui, tinc el carnet de conduir, el de la Seguretat Social.
Pràcticament ciutadà xinès.
I em van tractar molt bé, em van curar, sí.
Va, anem també a la cultura. Paula Carreras, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, a Xinjiang en principi no hi has estat encara?
No. I però... a més, és que em sembla ara com gairebé una proesa arribar-hi, no?
Sí.
Amb tanta burocràcia
sí.
No.
Però sí que aquesta gent o aquesta regió han deixat una petjada cultural interessant i és la que tu has intentat fixar-t'hi i avui traslladar-nos
sí.
aquí.
Sí, d'entrada hi ha un home que em crida molt l'atenció, que és el Lu Wang, que és un fotoperiodista freelance xinès, que el seu treball bàsicament consisteix en grans projectes documentals sobre temes socials, mediambientals, econòmics, també sobre temes culturals que exposen la vida de les persones al marge del que el govern xinès intenta projectar d'ells mateixos i, per tant, és un treball una mica, segons com, conflictiu o problemàtic i polèmic perquè no senta gaire bé normalment el govern xinès. Tracta temes com els miners de carbó, els drogodependents, els pacients amb VIH, és a dir, temes una mica de tot que expliquen un costat més fosc, si tu vols, de la societat xinesa. És un dels fotoperiodistes segurament més internacionals de la Xina que ha guanyat un premi WordPress el 2004 que les seves fotografies s'han vist exposades molts cops a les exposicions del WordPress Photo que es poden veure a Barcelona al CCCB i d'arreu del món. I avui volia parlar-vos d'ell perquè, més enllà de ser un fotògraf xinès que és potentíssim i que és un dels més reconeguts a la Xina, té una forta relació, malauradament, amb la regió de Xinjiang, que és que el novembre del 2018 va desaparèixer, estava allà fent un fotoreportatge, va desaparèixer i sí que és veritat que el govern de la Xina després va admetre que l'havien detingut. La seva dona, des de Pequín, intentava fer tràmits per buscar-lo, per reclamar-ne la seva presència i que el tornés a casa, i encara a hores d'ara no se sap ben bé què se n'ha fet d'ell, i per tant, bueno, és un clar cas de censura cap a la llibertat d'expressió de la Xina i cap als mateixos xinesos.
Sí. No, és que estan molt controlats. La zona de Xinjiang és on hi ha més policia per metro quadrat de tota la Xina. I t'ho trobes molt controlat i molts uigurs estan a la presó i tenen representants a l'exili protestant per aquesta situació.
Welcome to a new episode of Escape from Plan A. This is your host, Teen. I've got Diana with me. Diana, how's it going?
It's pretty good. How are you doing?
I'm good.
Què és això, Paula?
Mira, això és un podcast que és bastant interessant de tenir en compte, que es diu Silk and Steel, que és un podcast que fa un xinès que es diu Carl Zhang, que és un gran coneixedor de la cultura xinesa i, a més, és un agitador del món digital que intenta promulgar la cultura xinesa a través, o sigui, més enllà de la Xina mateix. Fa un podcast en anglès, el fa un cop a la setmana, i explica diferents temes de la societat xinesa que pot tenir a veure des de l'origen dels contes populars xinesos o fins a les protestes que hem viscut aquests últims mesos a Hong Kong. I el que fa és que ho explica de manera molt didàctica, posant-hi molt context, de manera que la Xina, que és un país complex d'entendre i amb moltes... que el pots agafar des de molts prismes, ell el que fa és posar-hi molt context perquè entenguem, sobretot des del món occidental, com s'explica la Xina i com funciona la Xina des de dins. Mm. Està a Spotify, es pot recuperar molt fàcil. Silk and Steel val molt la pena, la veritat.
Doncs aquesta és la proposta que avui ens porta la Paula. Acabem amb Dave, això és David Bowie, no? A veure, posem. Bueno, de cançons que fan referència, evidentment, a la Xina en tenim una pila.
David Bowie és un dels meus preferits i havia de posar Shine Again perquè és un dels clàssics.
Doncs acabem aquí. Paula, moltes gràcies. De seguida també amb la vida social. Moret, endavant les atxes.
Endavant.
Jo crec que es mereix un llibre sol, no? El Xinjiang, vull dir...
Ja ho veurem.
D'anecdotari.
Ah, sí, només d'anecdotari. N'hi va bé molt. Sí.
Fem una pausa i de seguida tornem.